mots i ment. Un espai especialitzat en llenguatge i benestar emocional per cuidar de tu i els teus, amb Iolanda Claveres i Elisabet Martínez, dels centres Labra i Glossa.
I un dimarts més obrim a la secció Mots i Ment, avui només amb la Iolanda Claveres. Iolanda, bon dia, avui
Hola.
Has vingut sola.
Sí, bon dia. Sí, perquè avui abordarem la programació neurolingüística des del que els nens són petits.
Uh-huh. De fet, avui li has posat de títol Colònies amb sentit. Explica'ns una mica.
Sí. A veure, moltes vegades les famílies es plantegen quina és la millor edat perquè els nens puguin marxar de colònies, ja sigui a través de l'escola o amb casals d'estiu, que ara, com que ja s'aproxima a aquestes decisions, de vegades diuen, ui, amb 5 anys no, que és molt petit. I llavors és com que hi ha famílies que no troben mai el moment. I volia parlar una mica d'això i la relació que té això amb el que passa en el cervell dels nens quan els hi donem o els empoderem o els animem a fer-ho o quan no els animem a fer-ho, amb tres edats que crec que són molt importants. Una és l'edat de 5 anys, l'altra és l'edat de 8 i l'altra he posat els 10 per posar un exemple.
Doncs som-hi, comencem una mica amb l'edat de 5 anys.
Doncs mirem, imaginem-nos que és un nen de 5 anys que, bueno, el seu casal, per exemple, ha decidit que van de colònies durant una nit, val? Que és una nit, és una cosa molt fàcil de portar. És un nen que no ha sortit mai de casa. Ens trobem el perfil de pares que agafen i et diuen et trobarem a faltar. El perfil de pares que diuen quina aventura, que bé que t'ho passaràs i és una, bueno, ja ens explicaràs, no? Els pares que diuen et trobarem a faltar, en el cervell dels nens el que s'està configurant és la frase de que quan ell no hi és se sent insegur perquè no hi ha els pares tampoc en el seu entorn. I per tant la figura de referència amb la que estan acostumats no hi és present i això pot generar doncs, malestar, inseguretat i això és el que passa en el seu cervell. Ara ens trobem amb els pares que els diuen quina aventura que bé t'ho passaràs. Aquests són els pares doncs, més empoderadors i el que li estan dient és que el món és un lloc segur, sempre i quan evidentment els pares han de triar molt bé el lloc on porten els seus fills de colònies. No s'hi val a qualsevol lloc. És com quan l'altre dia parlàvem de les extraescolars, no? Que sí, s'ha de triar bé. Doncs això és una mica el mateix. Però si tu tens la confiança i la seguretat de que aquells adults tindran cura doncs, dels teus fills o del teu fill, és una gran oportunitat perquè en el seu cervell el missatge que ell després es vagi dient sigui jo sóc capaç, amb ajuda, perquè potser no ho saps fer tot, però et sents com èxit un cop ho has aconseguit. No vol dir que et vagi perfecte, et poden passar coses, et pots trobar malament, fins i tot poden haver de trucar als teus pares perquè estàs amb febre i et diuen vine-la a buscar que està malalt. Val? Però tu no has fet un aprenentatge de colònies igual a un lloc perillós, sinó colònies igual a aventura. I això el teu cervell ho arxiva. Ara ens imaginem un nen, doncs, aquesta primera etapa, que no ho he dit, l'etapa de 5 anys, com que és l'etapa d'exploració primerenca, els nens, la visió del món és a través de l'ull de l'adult que l'educa. Si l'adult té una visió del món bona, el nen va creant una visió interna seva del món bona i segura. Això si poséssim un exemple fora de les colònies, posem un exemple del parc, per exemple, que alguna vegada amb l'Elisabet n'havíem parlat. Tu quan arribes al parc i observes, pots veure pares que estan enganxats a un nen de 3 anys amb un tobogan que no fa ni un metre d'alçada. Vigila que cauràs, compta les mans, vigila no caiguis, mira què ha passat, no? Tu sol no pots, l'alçada, vigila el graó. Tots aquests missatges són tu no pots, en el fons el que hi ha implícit. En canvi, els pares que diuen, els nens que diuen vull pujar allà dalt perquè veuen un altre nen més gran que ho està fent i tu els hi dius és alt. Sí, però vull provar, molt bé, jo t'ajudo, li estàs dient que l'estàs capacitant i li estàs dient, vale, que ho pot provar, que té el seu, la seva dificultat. Llavors, el missatge que, com et deia, el missatge que es fa dins el cervell del nen és molt diferent. Si ara ens posem en l'etapa dels 8 anys aproximadament, és una etapa de transició. Què passa en aquesta etapa? La identitat dels nens està una mica més formada. Llavors, tenim els pares que empoderen, que d'alguna manera, com que li estan dient al nen que els seus recursos que tenen, que ja han anat creant com a experiències, pots utilitzar missatges com si el nen no vol dir que no tingui por, potser diu, mama, em fa por anar de colònies, és que no hi seràs. Tu pots dir, te'n recordes quan vas anar amb bici, que al principi no en sabies? Te'n recordes que després practicant ho vas aconseguir? Doncs això vol dir que tu ja ets capaç també de marxar. Mm-hmm. Te'n recordes aquell dia que et vas quedar a dormir a casa d'un amic? O aquell dia que vas quedar-te a dormir a casa dels avis? Tot això són missatges que li recorden i li reforcen el llenguatge intern que ell es diu davant d'una situació nova. En canvi, i l'ajudes a sortir de la seva zona de confort, que és un dels grans problemes que després, en l'etapa adulta, moltes persones tenen en la por al canvi. I, en canvi, amb els pares, doncs, que són més sobreprotectors i que generen, utilitzen més la culpa o la sobreprotecció, ens trobem missatges com: si no vols anar-hi, no hi vagis, val? Et trobarem a faltar molt. Si et passa alguna cosa, doncs, sobretot, digue-ho, no? És a dir, és aquella sensació com: tu no pots, no? Tornem a ser aquell missatge del tu no pots, però amb un cervell en el que està més conscient de les habilitats que tenen. Ja no estem a l'etapa d'exploració, sinó que estem en una etapa més de transició. Llavors, el missatge que es va generant en el cervell d'aquestes criatures no és el mateix. Si el nen de 5 anys ja ha anat de colònies i ja ha tingut un missatge positiu, quan en té 8 va de colònies sense cap mena de problema. Li poden passar coses, sí, però sap que té unes eines i si no, les pot anar a buscar. Ara passem al nen de 10 anys. Un nen de 10 anys que és la primera vegada que se'n va de colònies. No ha sortit mai de casa, no ha dormit mai fora de casa i el seu cervell està en el que se'n diu una posició més de rigidesa. Per què? Perquè fora de casa és igual a perill. Llavors, què passa? Les colònies no són un repte, són una amenaça. Què passa? Que quan nosaltres, com a humans o com a animals, sentim una amenaça, el que fem és fugir de l'amenaça. Doncs són aquells nens que tenen totes les estratègies i totes les estratègies, fan tot de moviments per argumentar que no poden anar de colònies. Com que són uns pares que en general ja els hi han alimentat amb anterioritat que anar de colònies no és un lloc segur, acaben sent nens que, fins i tot, pares que diuen: no, és que no vaig de colònies. I tu preguntes: per què no va de colònies? No, perquè, bueno, perquè el grup... I tots els arguments que es van buscant són arguments que no són empoderadors, al contrari, són arguments limitants. Tot això són les creences limitants que en el seu cervell es van fent, que són tots aquells entrebancs que sense voler tu et vas posant en el teu cap i que quan ets adult et boicoteges. Això se'n diu el boicoteig. Llavors, què passa? Amb pares que, al contrari, han fet una feina doncs, d'intentar que el seu fill se senti segur, se senti amb recursos, van agafant aquella sensació de que ho puc fer, puc arribar a anar de colònies, em passaran coses, però segur que me'n sortiré. La bona notícia de tot això és que si no s'ha fet, diguem-ne, de manera conscient aquest missatge empoderador, ho hem fet malament per les nostres pròpies inseguretats, això té solució. És a dir, no és, ho hem perdut perquè ho hem fet fatal, no? És a través d'una desensibilització lingüística. És a dir, hem donat una sèrie de missatges que no són bons, hem de passar a donar uns missatges que sí són bons per tal de trencar una mica aquells motllos. Però la feina sempre és de l'adult. I això és una cosa que penso que és molt important que la deixem clara, perquè els nens són, d'alguna manera, el reflexe del que nosaltres els estem ajudant a construir. Si nosaltres no ho ajudem a construir bé, són els típics adults que amb 20 i pocs anys comencen a fer una feina i tots els canvis són una muntanya. Fins i tot arriben a haver-hi situacions doncs, inclús de baixes laborals per culpa de no saber enfrontar moltes de les situacions que es produeixen perquè mai han tingut les eines de fer-ho. Però que les eines no les podem dir: ah, doncs ja ets adult, ara ja te'n vas a treballar. No, a veure, me'n vaig a treballar, però... I tota la feina que havia d'haver fet abans, no? No he anat mai de colònies, no he sortit mai de casa, no m'he anat mai a l'estranger, no? Clar, tot això és feina de l'adult.
Clar, em sembla molt interessant, no?, això que comentes, de que la manera com ens adrecem als nostres fills o la manera com els hi parlem els hi acaba generant una cosmovisió del món molt diferent, no? De les colònies són segures o les colònies són un espai on em pot passar qualsevol cosa.
Exacte. Per això, d'aquí ve la paraula programació neurolingüística, que no ho he dit al principi perquè volia que primer s'entengués i per poder explicar una mica de què va. La programació neurolingüística no deixa de ser això, programar lingüísticament el nostre inconscient, el nostre cervell. Perquè no és tan sols el que nosaltres diem o el que ens rebem del que ens diuen, vigila que cauràs, o vigila que aquell lloc no és segur, com el que tu et dius mentalment, perquè a vegades dius, no puc, no? És que, clar, és que fer aquest canvi és que no puc. Va, sí, bueno, què et fa pensar que no pots, no? Mm-hmm. Llavors, moltes vegades és important sentir què diem o què ens diuen per dir, a veure, torna, analitza la frase, no? És, no puc perquè... Per què? No? Uh-huh. És que fins ara no he pogut, d'acord, però a veure quines eines tens. No? Llavors, és, quan treballem amb persones per ajudar-los a programar de nou la seva manera de parlar-se, el que fem és això, analitzar quin llenguatge utilitzen per trencar motllos, per construir un llenguatge diferent. Uh-huh. Perquè aquell llenguatge és el que et permetrà fer l'acció. Si recordes alguna vegada amb l'Elisabet, hem dit que llenguatge i pensament van de la mà. I l'acció també. És a dir, si jo penso que no puc, el meu cervell em diu que no puc, jo no ho faré. Mm-hmm. Per tant, em quedaré de manera estancada i entraríem en aquella roda que sempre diem, no? De quedar-nos en la zona de comoditat, la zona de confort, que no és dolenta per si, però sí que és necessària trencar-la per evolucionar. Mm-hmm. L'ésser humà necessita evolucionar. Llavors, a vegades ens diem moltes... ens fem moltes trampes al solitari, ens diem moltes coses per tal de no evolucionar.
Mm-hmm. Llavors, al final, el que és important és generar confiança, no?, en aquests
sí,
infants.
Sí, però no, no només amb les accions, que també, mm-hmm. sinó també amb el que diem o deixem de dir. Mm-hmm. Mm-hmm. Perquè si una... Mama, puc? Tu creus que puc? I tu fas... no sé. I aquell no sé li estàs dient, jo no ho veig clar. Val, tu li pots dir, bueno, prova-ho. No? No és el mateix. És difícil. Tu no li estàs dient cap cosa que no sigui real, perquè tampoc pots tirar-los a l'abisme. Vull dir, els nens volen aquest espai de seguretat. Però no és el mateix dir, uf, no ho veig clar, que dir-li, és difícil, eh? Però vols que t'ajudi, per si de cas. Estàs allà, és com la xarxa, que aquella xarxa tu la pots fer amb un forat molt petit o amb un forat més gros i a poc la pots retirar. Però si directament el que fas és aguantar-lo, aquell nen mai se sentirà segur, perquè sempre necessitarà que tu l'aguantis per fer aquella cosa. I va creixent amb la idea de que no, ell no pot, no és capaç d'analitzar que ja no té 3 anys o no en té 4, sinó que ja en té 10. No ho analitza. A més, com que el seu cervell s'ha anat configurant d'una determinada manera, arriba a l'etapa que està més rígid. Mm-hmm. Llavors, clar, uf... Per això també aquell dia que parlàvem de la sobreprotecció amb l'Elisabet, no? És tan important vigilar, perquè no és el mateix protegir que sobreprotegir.
Doncs, Iolanda, ens quedem amb aquesta idea, no? De no és el més important, o sigui, és més important vigilar que protegir, que deies. I moltes gràcies per venir avui aquí a parlar-nos de la programació neurolingüística i a donar-nos aquestes eines, no? Per poder acompanyar més els infants des d'aquesta confiança, sobretot amb el llenguatge.
Gràcies a vosaltres.